El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Un estudi de l'Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals de l'Agència de Salut Pública de Catalunya posa damunt la taula dades rècord en el tractament de les addiccions. Durant el 2023 es van iniciar més de 15.000 tractaments per deixar les drogues. L'alcohol és la que ha iniciat més tractaments, un 44%, darrere de la cocaïna amb un 24% i del cànnabis amb un 14%, i amb més tractaments entre els menors de 25 anys. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc del Dia Internacional contra l'ús indegut de les drogues i la lluita contra el narcotràfic. Doncs hem vingut fins aquí, fins a la Serra d'en Camaró, a parlar amb vosaltres en concretament del Dia Mundial de la Lluita contra les Drogues, per veure una mica els reptes de futur que té també l'entitat i repassar la memòria de l'any que hem tancat del 2023. Som amb la Verònica López, la directora tècnica d'ETOS. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
Comencem pel principi. Com ha estat aquest 2023 per ETOS? A nivell d'usuaris s'ha crescut? Com ha anat?
Ha sigut un any de molta feina. Un any amb la principal dada a destacar és que tots els grups de teràpia, Motiva't, Programa Sortida, han sigut grups molt plens. Jo l'altre dia fèiem la presentació de la memòria amb l'Assemblea de Socis i destacava que normalment a l'estiu, els mesos de juliol i agost, eren mesos de disminució de persones als grups, i en el 2023 no ha sigut així. Tot l'any podríem dir que els grups han estat plens de gent i ha hagut demanda de moltíssimes primeres visites.
I això què vol dir? Vol dir que seguim amb les addiccions com a societat, és a dir, que les addiccions són presents a la nostra societat, o també vol dir que cada vegada hi ha més gent que se n'adona que hi ha aquest problema i busca la fórmula per resoldre'l?
Jo crec que una mica de tot, és a dir, les addiccions continuen estant a la nostra societat, s'està fent molta feina per part de les entitats i de les entitats, del personal i de les institucions per donar visibilitat, per trencar amb els tabús, i això permet que sigui més fàcil que les persones puguin arribar a tractament.
Clar, estem parlant de 372 persones ateses, 123 primeres visites. Mm-hmm. Per tant, això vol dir que més enllà de la gent que passa una vegada per aquí, hi ha gent que es manté, no? Hi ha gent que deu portar molts anys sent tractada per ETOS, no?
Clar, pensa que 372 les persones en total, la mitjana mensual de persones que s'atenen cada mes és 167. Això vol dir entre persones que estan purament en tractament i també els seus familiars, ja siguin pares, parelles. Hi ha persones que estan vinculades des de fa molt de temps perquè s'han quedat en un grup de veterans, però hi ha un gruix molt important de persones que han vingut per primera vegada o que van començar el 2022 i el 2023 ja estaven en un moment molt avançades.
Però quina és la mitjana d'estada de la gent a ETOS? És a dir, quant de temps habitualment teniu les persones que necessiten el vostre tractament i el vostre acompanyament? Estaríem parlant de 2-3 anys? Hi ha una mitjana?
Aquesta és la gran pregunta que tothom fa en una primera visita. Quant de temps haig d'estar? A veure, és molt... S'ha de personalitzar, és molt individual, però penseu, per fer-nos una idea, que el primer any de tractament és essencial. El primer any d'abstinència és essencial. Per què? Perquè la persona necessita gravar tots els nous records en abstinència. Per tant, totes les celebracions, dates importants, estaven acostumats a viure-les amb records de consum i ara han de viure això, han de generar nous records. Per tant, el primer any serà essencial. Després, sempre intentarem que estigui més temps vinculat per poder tenir més eines. És a dir, pensa que la part més feixuga del tractament o més intensiva, en un any es fa, però després hi ha un munt de situacions que la persona ha de viure quan ja estan treballant, quan comencen quan es tornen a enamorar, quan tenen fills, que no saben gestionar-les sense consum. Per tant, sempre és recomanable que encara que ja no estiguin a grups, perquè el temps a grups no serà tan llarg, que després continuïn o bé amb un procés de seguiment, amb un programa de seguiment, venint a visites i fent analítiques que paulatinament s'aniran retirant, o bé que es quedin vinculats a un grup de veterans, que en el nostre cas es diu EGA, ETOS Grup d'Autoajuda.
Clar, parlàvem que avui estem en el marc d'aquest Dia Mundial de la Drogadicció, no, aquest Dia Internacional. Clar, pel que fa a la feina i a les addiccions que arriben a ETOS, estan en constant canvi o estiguin parlant del mateix tipus de substàncies que generen més addiccions?
A nivell d'adults, les substàncies continuen sent les mateixes. Nosaltres podríem dividir el nostre servei en el cas dels adults i dels joves. Adults, principalment consum d'alcohol i de cocaïna. Potser ha canviat una miqueta l'edat, que l'altre dia també ho rebi, però clar, no són dades rellevants, perquè això són dades recollides el 23, el 22 no era així. Haurem de mirar si això continua o no durant aquest any. Sí que normalment treballàvem amb gent de 35 a 45 anys, principalment potser ha pujat una mica fins als 50. Més homes que dones, tot i que durant el 2023, per sort, ha tornat a pujar el volum de dones que arriben a tractament, que l'any anterior havia baixat. Si ens anem a joves, principalment consum de cannabis i alcohol i també, com no, doncs les pantalles, que són les grans desconegudes fins ara a nivell de tractament i que implica que fa que el nostre equip estigui contínuament en formació per reciclar-nos i tenir eines de cara a estar preparats per tots els canvis que això suposa.
És a dir, ja teniu persones que venen a Ethos a demanar ajuda perquè són addictes a les pantalles.
Normalment venen i ja tenen més coses, és a dir, el que ens trobem principalment és joves amb problemes amb el cannabis, per exemple, i que a més hem de treballar tota la problemàtica de les pantalles. Casos que siguin exclusius de pantalles, algun hi ha, però són la minoria. En general venen amb una demanda i a més entenem que el tema de pantalles s'ha de treballar perquè és un problema en el cas dels joves principalment.
Clar, estem parlant moltes vegades, ens heu explicat durant els anys des d'Ethos, no, que no hi ha una única substància que es consumeixi, sinó que moltes vegades hi ha substàncies associades. No? Ara que estem parlant molt també del tabac i del paper social que té el tabac i d'aquesta part, doncs, fins i tot des de salut pública, d'intentar eliminar el tabac del nostre dia a dia, vosaltres el poseu com una substància també en un tractament de deshabituació que també inciteu o demaneu que també es pugui deixar com a addicció?
Nosaltres, de primera, quan ve una persona a fer una primera visita, no. Pensa que la part més intensiva de tractament que abans et deia, normalment es fa des del programa Motiva't o des del programa Sortida, en el cas dels adults, i normalment no és la primera premissa, perquè ja estem demanant que estiguin abstinents a alcohol, a altres substàncies il·legals i també que estigui molt regulada la medicació que està prenent, que no hi hagi abusos i que la medicació estigui controlada a nivell psiquiàtric i que sigui el que necessita i ja està. Per tant, durant la part més intensiva de tractament, no ho demanem. Sí que és cert que encara que no ho demanem, la gran majoria de les persones usuàries que venen al centre, segons van avançant, hi ha un moment que ells mateixos es posen aquest objectiu. Penseu que una de les coses que potenciem és la vida sana, fer esport, i forma part l'esport, és una eina terapèutica dins dels nostres programes. La gran majoria, quan porten 6 mesos, un any abstinents, et demanen, vull marcar-me aquest objectiu pel pròxim any, vull marcar-me aquest objectiu pels pròxims mesos. I quan mirem en un grup de veterans, és cert que el 90% ja no fumen.
Parlant dels programes que teniu, no? Ara citaves algunes de les qüestions, no? Com han funcionat els programes, n'hi ha algun de nou que heu hagut de passar-hi revista com per la part més de l'estrena?
Sí, si mireu a la memòria d'aquest any hem recollit les dades del programa que hem anomenat Obesitat igual a Substitució, que és un programa que va dirigit a persones que després de superar la seva addicció a drogues il·legals, a alcohol, reconeixen haver desenvolupat dificultats més o menys greus amb el menjar. Ja, fent una substitució, és a dir, reconeixen que abans, quan es sentien malament, quan ens sentien buits, quan tenien un mal dia, perdien el control amb drogues o alcohol, i ara reconeixen que en comptes de fer això, perden el control amb l'alimentació. Per tant, ells ho viuen com una involució i demanaven ajuda per treballar a aquesta dificultat. Llavors, aquest programa s'havia fet fins ara un seguiment individual i al mes de setembre vam posar-lo en marxa com a programa grupal, fent sessions de teràpia cada 15 dies, grupals, amb 2 psicòlogues expertes de l'equip i també complementat amb sessions de nutrició amb una infermera experta també amb el tema. Això seria una novetat. I una altra cosa que també és important de destacar del 23 és que hem reprès el futbol terapèutic, que era una activitat que vam fer als inicis d'Ethos i que el 2020, amb motiu de la pandèmia, vam haver d'aturar i després per altres motius es va allargar una mica i en el 23 el vam reprendre perquè era una activitat molt valorada per als nostres pacients. Pensa que és una activitat quinzenal, el futbol terapèutic, que es fa allà a Sant Oleguer, i allà juguen persones que estan en el programa d'alta exigència de rehabilitació, que es diu El Sortida, i persones que estan en el grup de veterans. I el que fan és barrejats, jugar, els veterans tenen referents i no se n'obliden d'on venen, de les dificultats que tenien quan van arribar, i els que porten menys temps al centre tenen referents positius d'on poden arribar. Pensa que una de les grans dificultats a nivell d'addicció és l'accés de confiança. Quan una persona fa molt de temps que està bé, és important no matxacar-se, però sí recordar d'on venia i què has de fer, com has de continuar cuidant per estar bé i estar asimptomàtic. Per tant, és una activitat molt, molt valorada, i aquestes dues serien com les grans novetats d'aquest 23.
Clar, totes aquestes xifres que repassàvem al principi, d'aquestes 372 persones, aquestes 123 primeres visites, en quin percentatge d'èxit treballeu des d'Ethos?
Aquesta és una altra, és a dir, una de les grans preguntes és quant de temps hauré d'estar, i després moltes vegades als professionals, no? O bé des de les institucions, o bé vosaltres des de la ràdio, normalment pregunteu. Pensa que, en el cas d'adults, de les persones que arriben a fer una primera visita, el 60% més o menys són les que es queden vinculades, i d'aquestes que es queden vinculades, més o menys la meitat són les que acaben el tractament de primeres. És a dir, és molt important saber que quan es fa una primera visita, nosaltres no sabem qui, però ja sabem que hi haurà gent que es quedarà i gent que no. Fem la primera visita, evidentment, amb la intenció de que tots es quedin, no? Però són les dades. Però sí que molta gent que no es queda la primera vegada que ve, torna d'aquí on tens. Per aquesta és la, i per això, millor dit, és la dificultat de recollir les dades. Però sí que, com a dada general, diríem això. Dels que arriben, la meitat acaben la intervenció la primera vegada que venen, o des d'aquesta primera visita.
En el marc d'aquest dia en el que estem avui, amb la feina que feu des d'Ethos, quins dies que són els reptes principals que hi ha en l'àmbit de les addiccions? Primer en general, i després es preguntaré els vostres, també de futur, però en una societat com la nostra, tan individualista, que estem perdent molt el contacte també entre nosaltres, que les dades ens diuen que cada vegada hi ha més addiccions, no? També que ens parlen fins i tot, no té res a veure una cosa amb l'altra, però segurament sí, de l'increment de les infeccions de transmissió sexual també entre els joves, no? En tot aquest context, com es pot assumir socialment, què podem fer per millorar les xifres que ens acompanyen any rere any en un dia com el d'avui?
Hi ha moltes coses a fer, és a dir, si parlem en prevenció inespecífica amb els més petits, que no parlarem de drogues, evidentment, serien qüestions a nivells d'educació, fomentant capacitats com seria la capacitat de frustració, disminuir la immediatesa. Estem en un moment, i això tampoc ajuda a les pantalles ni internet, on quan volem una cosa, en 2 segons, 10 segons la tenim. I això, segons la persona va creixent, no serà així. En la vida has de tenir aquesta capacitat de recomposar-te, tot no serà com tu voldràs. Per tant, sí que us diríem, no? A nivell general, des de petits, important fomentar la capacitat de frustració, la capacitat de disminuir la immediatesa, valors com l'empatia, l'escolta activa. Tot això serà positiu. A nivell de prevenció específica, evidentment, informació, fàcil accés, llistes d'espera curtes. No pot ser, no? Que si una persona assumeix que té una part que vol fer alguna cosa, perquè quan arriba la persona a demanar ajuda és conscient de que alguna cosa no va bé, no de tot el que haurà de canviar. Clar, si la fem esperar 2 mesos, quan arribi la seva primera visita ja no voldrà. Ja haurà passat aquest punt de, potser, perquè quan ha arribat a aquest punt és que acaba de pagar un preu. Per tant, el tema de les llistes d'espera és molt important. No hauria d'esperar una persona per fer una primera vista més d'1 o 2 setmanes. Això és molt important. I després, la feina que s'està fent, no? També, que això sí que, bueno, deien, no? que arrel de la pandèmia s'ha parlat molt, parlar més de salut mental i assumir que tothom en algun moment de la nostra vida haurem d'anar a demanar ajuda a algun psicòleg, igual que hem d'anar a algun metge o hem d'anar a altres professionals, i que això no vol dir, no és res negatiu. Això també és important. I per últim, jo diria, tancar amb els tabús, que nosaltres ho fem mitjançant el nostre programa de conscienciació social, canviar la imatge de les persones amb una addicció. Al final, aquí ho hem dit moltes vegades, ho ha dit la nostra fundadora, la Dolors, l'actual presidenta, altres companyes com la Susana, la Lilian, quan han anat a visitar-vos a la ràdio. Tothom ho hem tingut, o tenim o tindrem alguna persona propera afectada per una addicció. I aquesta és aquesta visió que nosaltres tenim, entendre les addiccions com una problemàtica més, igual que una persona pot estar deprimida, igual que una persona pot tenir angoixa o pot tenir qualsevol altra circumstància, pot desenvolupar una addicció, es pot treballar, es pot recuperar, es pot rehabilitar. La rehabilitació és viable, existeix, el que passa és que les persones rehabilitades passen desapercebudes, no es veuen, no tenen un cartell, per tant, no es veu tota la, només es veu la persona que, per desgràcia, no surt cap endavant i llavors sí que acaba tenint un s'acaba veient a la nostra societat perquè sí que acaba al carrer o acaba amb delictes o el que hi hagi. Per tant, és importantíssima la feina que s'està fent de visibilització i nosaltres ho fem, com et dèiem, amb el nostre programa de conscienciació social, amb els nostres clowns que van fent actuacions als hospitals, a les residències, a les festes del barri, per canviar la imatge de les persones rehabilitades. En aquí el grup hi ha persones rehabilitades i persones voluntàries, però és molt important i creiem que és una feina molt, molt valuosa que hem fet els últims anys, que les associacions de veïns cridin a un grup de persones addictes a fer una animació per als seus nens. Això és la imatge del que és la rehabilitació i entenem que és el que hauríem de potenciar com a societat.
Reptes de futur d'Ethos de cara al 2024, què us marqueu com a objectiu?
Reptes de futur. Principalment et destacaria dos. Un, el pis de suport. El pis de suport és un projecte que ja la Dolors, com et deia, no? la fundadora i actual presidenta, ja estava, és un programa escrit des dels inicis d'Ethos. Després va quedar aturat perquè hi havia altres necessitats i ara una altra vegada el reprenem. L'objectiu és poder comptar amb una vivenda, amb un pis, per complementar el nostre centre de dia i que persones que en determinat moment del seu procés de rehabilitació necessiten un sostre el puguin tenir. I que nosaltres tinguem el servei fàcil per a aquestes places. Pensa que fins ara el que fèiem quan es donava aquesta situació és fer 1000 coordinacions amb altres serveis, si havíem de pagar una nit d'hostal o el que fos, una o dues nits, el que haguéssim de fer, igual amb el menjar. Però clar, la persona, hem fet coses d'urgència, després es necessita que tingui les seves necessitats bàsiques cobertes per tal de poder fer un tractament. I això és un dels punts que ens hem marcat per aquest 2024 com un objectiu a treballar i a assolir. I després continuar fomentant el nostre programa de joves, l'Aixeca't, que és un programa que funciona des del 2009, molt necessari, no hi ha tants serveis per joves i nosaltres el que estem fent des d'aquesta línia és reciclar-nos, com et deia abans, contínuament per estar preparats amb tot el tema de les pantalles, perquè entenem que cada cop vindran més i seran més específics, no seran com fins ara, nois que presentaven dificultats amb cannabis, amb alcohol i també amb les pantalles, sinó que la previsió, o el que diuen, no, els estudis, és que en un futur augmentarà el número de persones afectades per l'addicció a les pantalles, i amb això ens estem preparant també.
Sobre el pis aquest de suport que comentaves, teniu ja el pis? Esteu en procés de buscar el pis? En quina fase esteu?
Estem en procés de búsqueda, estem buscant les ajudes, estem buscant les vivendes adients per poder donar un bon servei. Per tant, estem en contínues reunions amb l'Ajuntament, amb altres entitats, reunions programades també amb els departaments de Generalitat que corresponen, o estem movent.
Verònica, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per haver-nos rebut avui a Ethos.
Gràcies a tu, Mireia.